Avui celebrem el centenari del naixement de Marilyn Monroe i ho farem descobrint la dona real que hi havia darrere del mite que va crear Hollywood, és a dir, la Norma Jean, que era molt diferent del seu personatge a la pantalla i que va ser, al capdavall, qui va néixer l'1 de juny de 1926. S'ha escrit molt sobre la Marilyn, però la Norma continua sent, en certa manera, una gran desconeguda. Una dona que hem anat descobrint a través de diferents peces d'informació que s'han anat publicant al llarg dels anys, a través de testimonis, biografies, entrevistes, i avui unirem tota aquesta informació i explicarem la història de la Norma i sobre com es va construir el mite de la Marilyn. I ho farem amb els millors guies possibles, l'Albert Galera i la Folia Carbonell. Benvinguts.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Qui era la Marilyn per la Norma? Era una manera d'assolir l'èxit? Era una manera d'amagar-se? Era un refugi? Un refugi que es va acabar convertint en presó?
Jo crec que sí que era un refugi, és a dir, ella, per ella, esdevenia un refugi, el que passa és que per culpa d'una forma abusiva, mancada d'humanitat i fins i tot grotesca per part de la indústria, doncs la Marilyn la va acabar destrossant.
Sí, sí, jo penso el mateix. Va ser un encert, no?, també a nivell cinematogràfic, que després la va constrenyir.
Va, doncs comencem pel principi, és a dir, per la infantesa de la Norma, que va créixer ja molt a prop del món de Hollywood, ja que la seva mare era muntadora de films en diversos estudis, però en un ambient domèstic que podríem definir com a molt terrible i ens quedaríem curts, i és, a més, és un ambient que va marcar la seva vida.
Sí, reconstruir la vida de Norma Jean o Marilyn és una mica complicat, no?, perquè ella mateixa reexplica la seva història, fa autobiografies, llavors doncs, hi ha totes aquestes peces que anem ajuntant, que algunes són més fabulació, d'altres no, no?, però sí que és veritat que va tenir una infantesa molt dura. Amb només els 3 mesos la mare la va haver de deixar en una casa d'acollida, i durant tota la seva infantesa va passar fins a 11 cases d'aquestes, no?, d'11 famílies que d'alguna manera ho eren familiars llunyans o amics d'amics. Als 7 anys torna amb la mare temporalment, però la situació es torna a trencar a causa dels greus problemes de salut mental de la mare, que de fet va ser diagnosticada amb paranoia i esquizofrènia, bueno, diagnòstics dels anys 30, que eren,
època,
sí,
clar,
exacte, que també vés a saber. Però sí que és veritat que la mare tenia un matrimoni marcat per l'alcoholisme i la violència, fet que va provocar aquesta decisió. Segons la historiadora Lois Banner, que és l'autora de Marilyn, The Passion and the Paradox, aquest patró d'inestabilitat ja ve de generacions anteriors, i que l'àvia d'ella també va viure una infància similar, molt violenta i inestable. La mare, Gladys, també va tenir el seu primer fill, que no va ser Norma Jean, molt d'hora, el va tenir als 15 anys, amb un home molt més gran que ella.
O sigui que hi havia un patró, diguéssim, generacional, allò que es va repetint, que és bastant difícil escapar-ne.
Sí, a nivell de relacions de violència i també d'inestabilitat en qüestions de salut mental. També, de fet, en el cas de la Marilyn, Norma Jean, ella ja, com a Marilyn ho explica fins a diverses entrevistes i autobiografies, que va patir abusos. No diu mai el nom real, ella ho diu que és el Mr. K, que no s'ha acabat de situar mai, i aquí especula que era un actor, que era un amic de la família d'una de les cases d'acollida.
Clar, perquè va estar en moltes cases d'acollida durant, sí, la infantesa.
Exacte, llavors ella diu que sí que va patir abusos per part d'aquest Mr. K, i també per part de la parella de Grace, que era una amiga molt propera de la mare, que també la va acollir.
Bueno, o sigui, l'amiga la va acollir també, i la parella també va abusar d'ella, i aleshores és el moment en què la torna a enviar a altres cases d'acollida.
Sí, és un cicle així. Sí, sí.
Bueno, es casa molt jove, quan només tenia 16 anys, i ho fa principalment per fugir d'aquesta situació, d'aquest bucle, jo diria.
Sí, que és una història que a mi em recorda justament el personatge d'Esmorzar Tiffany's, no?, el de la Holly Golightly, que també es casa com per fugir de la casa on és. I Norma Jean, Marilyn, es casa amb James Doherty, que és un jove de 21 anys que ja coneixia, però en el recull de textos que es publica a Fragments, aquest llibre que publica les cartes, notes que s'han trobat de Marilyn Monroe,
sí,
ella hi escriu, de fet, que s'hi casa, a part de per fugir, perquè possiblement era un dels pocs nois que no en feia angúnia sexualment, a més de la sensació de seguretat que em produïa veure en ell totes les qualitats que a mi em faltaven, sempre com aquesta inseguretat o ganes de de millorar d'alguna manera, no? Diu, sempre he tingut por de no estar a l'alçada de les expectatives que els adults posaven en mi. Vaig ser una nena insòlitament madura. Als 15 anys ja vaig veure la pauta d'inseguretat que havia desenvolupat. O sigui, madura però també autoreflexiva,
sí,
ja des de...
Sí, un examen de si mateixa molt, molt acurat,
sí, sí,
i a més molt precoç.
Sí, sí, i això crec que és una constant en tota la seva vida, no? Aquesta cosa de tota l'estona estar explorant-se ella mateixa, estar reescrivint-se ella mateixa i buscar maneres de, no sé si fugir d'ella mateixa, de millorar, superar-se o d'arreglar el que ja sent que no està bé.
D'intentar arreglar alguna cosa. Durant la infantesa també apareix, podríem dir-ne, un primer model aspiracional per la Norma, que és l'actriu Jean Harlow. Tot i que no és ben bé seu. És seu o també és heretat?
És heretat.
És heretat.
És la seva mare Gladys i la Grace, la seva amiga, totes dues treballaven això, tallant i enganxant film, no?, en una productora, i els hi encantava el món del cinema, i des de que la mare, la Norma Jean, és petita, li diuen ets igual a la Jean Harlow, només et falla, entre cometes, el nas, que tens un bony o no sé què li diuen que té, que de fet és una de les coses que ella després mirarà de modificar.
Sí, perquè el nas se'l va acabar operant.
Sí, va haver-hi el nas, la barbeta, que se sap, i s'especula molt, no està confirmat, però sí, és d'aquests retocs, no?, que sobretot des dels estudis els hi feien a les actrius.
Clar, no, a més a més, tema de cirurgia estètica en aquella època era molt més tabú que avui, això segur. Aleshores esclata la Segona Guerra Mundial, que és quan descobreixen la Norma, perquè aquest és un moment de la seva vida que realment és molt conegut. Treballa en una fàbrica d'armament i uns fotògrafs encarregats de fer propaganda per aixecar allò que diuen els ànims de les tropes, doncs es fixen en ella.
Sí, en 2 anys, de fet, des de que la veuen, no? Des de que la veuen li demanen començar a fer-li fotos, no? Primer, doncs, és per això, per l'ànim de les tropes, i llavors ja entra en aquest cicle, no?, d'agències, de fotògrafs, de models, i arriba a ser una de les models més fotografiades de la costa est, no, oest, perdó, de la costa oest, a l'any 1946, no? I és a partir d'aquí que aconsegueix un contracte amb 20th Century Fox.
Clar, aquí entra ja en el món del cine.
Exacte, sí, que no era estrany en aquella època aquest pas del modelatge al cinema. En aquesta època ja comencen, de fet, algunes de les inseguretats que mencionàvem, no només les que li trasllada la seva mare, sinó també pel fet de ser model, no? En aquella època encara es porta el model pin-up de Vargas, no?, que són aquestes cames molt llargues, que ja potser no tenia, el nas molt petitó de botó, el mentó molt marcat, com aquestes coses que ja després ja com a model intenten dissimular d'una manera o altra, i ella n'és conscient, o ella intentarà mitjançant de cirurgia canviar.
Eliminar-les. Clar, entenc que els fotògrafs li transmeten que hi ha coses que no acaben d'estar tot bé, no?
Sí.
Que és terrible si tenim en compte que ja des de casa i també a fora estàs rebent aquest missatge, doncs clar, les inseguretats que ja hi havia es multipliquen.
Sí, i també em sembla curiós, no?, que se li transmetessin aquestes inseguretats quan ella, de fet, canviaria, no?, aquests paràmetres i models de l'arquetip de la dona desitjable d'aquella època.
És veritat, ho acabaria transformant ella tota sola amb el seu personatge, no? Ara, de moment encara és la Norma, que ha començat a treballar per la 20th Century Fox, que veuen en ella, bàsicament, una segona Betty Grable.
Sí, de fet, l'encasellen una mica en aquesta cosa de musicals i de comèdia, que és el que ella es passarà la vida bregant perquè li deixin fer,
per
li deixin sortir.
D'allà.
I clar, ja per mi hi ha una cosa que és una mica paradoxal, no?, que aquí ja estem veient temes una mica durs, no?, com una infància trista, no?, i crec que és una cosa que envolta el personatge que ens arriba ara de Marilyn, però jo també destaco aquestes ganes que té ella tota l'estona de menjar-se el món d'alguna manera. Ella decideix que vol ser actriu i que vol ser una bona actriu, vol fer papers dramàtics, té de models a Joan Crawford, té de models actrius dramàtiques. Ella decideix que vol ser famosa i no para fins a aconseguir-ho. S'apunta a classes d'interpretació, com es passa, diuen que quan entra a treballar a la Fox es passa els dies, com que no té papers, que es veu que era una cosa que passava amb molts actors d'aquella època, doncs es passa els dies perseguint productors, maquilladors, per intentar aprendre-ho tot el que pugui de l'ofici. I llavors, doncs, jo penso que aquí també hi ha un mèrit que a vegades queda una mica en l'ombra, no?, entre el personatge de Marilyn i la història trista de Norma Jean.
Clar, ara deia que encara és la Norma Jean. Aquí encara no té el personatge de la Marilyn, no?
No, 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 no. Aquí encara, de fet, com que no, l'estudi no sap ben bé on situar-la, no? I ella encara no, tampoc no, no acaba de desenvolupar, es passa, en aquella època, és una d'aquelles projectes d'estrella que no tenen projecte, no? I que van flotant pels estudis de Hollywood sense papers gaire significatius ni accés a gaires càstings, i acaben fent de party girls, o el que avui se'n diu noies d'imatge, que haurem sentit, no?
Sí, és un concepte, sí, que hem sentit sí, darrerament en els últims anys, sí, sí, sí. Per tant, entenc que és un entorn bàsicament, especialment aleshores, molt hostil i misògin al màxim, clar.
Exacte, i llavors, bueno, com que no acaben de situar-la, no, la Fox no li renova el contracte, no, i el 48 firma per Columbia, que busca una mena de nova Rita Hayworth. Però, bueno, que no, la intenten també modificar, arreglar, perquè s'hi sembla una mica, no acaba de trobar, però ja coneix Natasha Lites, que és professora d'interpretació i que es convertirà en una mentora molt propera a ella i que l'ajuda a crear aquest personatge Marilyn en tant que entonació, manera de parlar, respiració, el cos, no, la corporalitat, aquesta cosa que avui identifiquem tant com a Marilyn.
Per tant, és una, la Marilyn ja sorgeix com una, en certa manera, com una col·laboració entre ella i Natasha Lites, d'alguna manera.
Sí, de fet, o sigui, si mires biografies o
treballen
entrevistes...
en el personatge.
Clar, sí, sí, veus que la Marilyn constantment està buscant, no, aquesta cosa, mentors, professors, s'apunta a escoles, ella llegeix moltíssim, no, hi ha aquesta cosa de millorar constantment, no, i a vegades és amb l'input d'altres, a vegades és això, buscant coses.
En aquesta època també és un moment en el que també rebutja algunes invitacions desagradables, que en un moment en el que segurament moltes d'aquestes noies, com en deies, party girls, o sí, el que ara diem o diuen noies d'imatge, no, que acceptaven segons quines invitacions com a priori una, teòricament una porta per pujar en la teva carrera, i en canvi aquí la norma les rebutja.
Sí, sí, era, bueno, era un ambient molt hostil, ja ens ho podem imaginar, suposo, no? Es diu que a l'època s'escrivia sobre aquest Hollywood, no, que els mateixos treballadors en parlaven com l'harem de les noies que rondaven per allà intentant ser estrelles, i dels estudis com un estable, no, en anglès ho deien, que em sembla una cosa horrorosa, no?
És horrorós, sí, certament.
I sí, 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 ella no, quan no va voler participar, es diu, o potser ella explica, encara que no està confirmat enlloc, no, que el director de l'estudi digués no va ser per això, però casualment doncs no li renova el contracte, no li donen els papers, etc.
Estem imaginant una Marilyn molt supervivent, no? Amb moltes ganes d'arribar a algun lloc, però en paral·lel, el que sí que havia començat en aquesta època és la dependència que tenia la norma dels medicaments. És a dir, clar, tenim aquesta actriu que vol arribar lluny i que té aquesta empenta malgrat la infantesa traumàtica, però alhora tenim una dona que s'està medicant.
Sí, absolutament. De fet, és una dependència, diríem, molt condicionada, diguem, per una banda, pel que fa als estudis de Hollywood, la pressió a la qual era sotmesa, i per altra banda, amb un dels temes que estem recorrent més i que anirem comentant, que és el tema de la seva infància, no? La seva, aquesta infància traumàtica i tan dolorosa, no? De fet, la por constant a l'abandonament, que és una altra de les característiques habituals que mai l'abandonaria i que va, doncs, acompanyar llarg de tota la seva vida, va ser, de fet, una de les grans ferides psicològiques que va experimentar i que la va condicionar absolutament a l'hora del seu treball com a actriu i de les seves característiques, no? Aquells dies com a nena, diguem, tan dramàtics, van condicionar totalment la seva vida posterior ja com a adulta. I, doncs, d'alguna manera, que fins i tot va afectar molt no només la relació professional, també les relacions sentimentals. No oblidem que, entre altres, va ser parella sentimental de dels fills de dos mites, de Charlie Chaplin i d'Edward G. Robinson, entre molts altres, i es diu que sovint el seu estat mental pot estar vinculat amb el que s'anomena la patologia TLP, no? El trastorn límit de la personalitat, que s'entén perfectament estudiant una mica la seva trajectòria, la seva vida personal.
Clar, això ho sabem ara, aleshores, el que deia abans l'Ofèlia, en qüestions de salut mental, aleshores això...
Clar, això no, ningú sabria de què estàvem parlant, no?
Bueno, i clar, suposo que això implicava medicació.
Sí, de fet, això va fer que es convertís d'alguna manera en un addicte als barbitúrics, no? Uns barbitúrics que d'alguna manera aquest consum l'ajudaven a combatre, doncs, aquestes inseguretats, i sobretot també aquest insomni crònic, que va ser una altra de les característiques que la van acompanyant durant tota la seva vida. Va ser, de fet, addicte a les amfetamines, també, diguem, a tota mena de substàncies que d'alguna manera l'ajudaven també a combatre combatre aquella altra pressió que era el rodatge de les pel·lícules, que eren òbviament molt exigents, perquè estàvem parlant de produccions de les grans majors de l'època, no? Com la Fox, que ha comentat ara l'Ofèlia, i per tant, doncs, hi havia molta pressió, no? I es diu fins i tot també precisament que la combinació de Nembutal i amfetamines podia haver estat la causant de la seva suposada mort per sobredosi, de la qual en tot cas ja en parlarem una mica més endavant.
Ara que parlaves de la pressió al set de rodatge, doncs entrem també en el cinema, perquè una de les seves primeres pel·lícules va ser Amor en conserva, amb els germans Marx.
Sí, poca gent probablement ho recorda, però Marilyn Monroe va treballar amb Groucho, Chico, Harpo i companyia, no? I efectivament va ser a la pel·lícula Amor en conserva, que, tot i no ser, diguem, una de les pel·lícules imprescindibles dels Marx, no és Una nit a l'òpera ni és L'hotel dels embolics, però sí que és una pel·lícula, doncs, amb gags suficientment divertits, i de fet és la darrera pel·lícula oficial dels germans Marx. Clar, en aquella època la Marilyn era una actriu molt poc coneguda, tot i que havia intervingut breument en alguna altra producció, però clar, no era ni de bon tros estrella ni tan sols coneguda. A les seves memòries, el Groucho Marx fa algunes referències molt interessants, com sempre, quan Groucho parlava o reflexionava
sempre
de qualsevol cosa del món, exacte, i de la vida, no? Es diu que en el moment del rodatge d'aquella pel·lícula, el productor va dir al Groucho que bé, hi haurien tota una sèrie de noies desfilant per davant seu, i la que doncs li agradés més com caminava seria l'escollida per participar a la pel·lícula.
La més seductora,
d'alguna manera, no? I el Groucho va, de seguida, quan les va veure, va dir: escolta, i com podem escollir alguna altra que no sigui la darrera? I la darrera, òbviament, era Marilyn Monroe, no? A les mateixes memòries de Groucho incideix molt en el rodatge de la pel·lícula, i sobretot també en una escena molt divertida, que és una paròdia dels grans clàssics del cinema negre, perquè es veu a la Marilyn entrant a l'oficina d'un detectiu privat que es diu Sam Grunion, que interpreta el mateix Groucho, i entra a l'oficina demanant ajuda i diu: vull que m'ajudi, em persegueixen uns homes, diu, no? I mentrestant ell li respon: ostres, no em digui, aquesta és la història de totes les meves aventures amoroses.
Però la pel·lícula que va descobrir a Marilyn Monroe, perquè ara jo crec que ja la podem anomenar així, és Tot sobre Eva, de Mankiewicz.
Sí, gairebé res, no? Una pel·lícula absolutament extraordinària. Sempre dic que és un dels casos en la història dels Oscars més encertats. És una de les meves pel·lícules preferides en l'Oscar a millor pel·lícula. I efectivament, a Tot sobre Eva hi va tenir un paper molt breu, però que ja era molt significatiu. No passava desapercebut, era impossible, no? Interpretava la senyoreta Caswell, i el film, doncs, efectivament, per si qui no ho recordi, doncs és una radiografia punyent, salvatge, absolutament necessària sobre el món del teatre, el propi submón de les estrelles, que és molt interessant, la cobdícia i sobretot les enveges, no?, entre pròpies companyes. Una pel·lícula absolutament fantàstica i sensacional. La presència de la Marilyn en el film és el d'una noia ingènua, per tant ja comencem a moldejar una mica aquestes característiques que l'anirien acompanyant.
Sí, l'ingenuïtat formarà part de molts dels seus personatges.
Absolutament, podríem dir que fins i tot gairebé el 90% de la seva filmografia, no? És un personatge que no sembla assabentar-se massa bé de res, però en realitat sap molt més del que aparenta, que és una altra característica que en tot cas després ja ho desenvoluparem, molt habitual en la Marilyn. I en aquest cas, doncs, té el personatge enfrontat a ella, que és el de la Margot Channing, una extraordinària Bette Davis, doncs, que l'acaba menyspreant de manera totalment desagradable i vilment.
I distinctly remember Addison crossing you off my guest list. What are you doing here?
Dear Margot, you were an unforgettable Peter Pan. You must pray it again soon. You remember Miss Caswell,
don't you? I do not. How do you do?
We've never met. Maybe that's why.
Miss Caswell is an actress, a graduate of the Copacabana School of Dramatic Art. Ah, Eve.
Good evening, Mr. DeWitt.
I had no idea you two knew each other.
This must be at long last our formal introduction. Until now, we've only met in passing.
That's how you met me, in passing.
Aquesta escena ja va ser complicada perquè ja tenia ella problemes amb les línies de diàleg, no?
Sí, hem parlat d'algunes...
Seria una constant...
Exacte, si hem parlat de la constant de molts personatges seus, aquí hi ha la constant de la Marilyn com a actriu, que efectivament tenia molts problemes per aprendre's els seus diàlegs, molt probablement degut també a aquest consum desmesurat,
sí,
que dèiem,
de
substàncies...
Sí, clar, és que si anava prenent-se sedants i després altres medicaments per activar-se pel rodatge, doncs no
sí.
M'estranya, clar.
I clar, què va passar? Que davant tenia Bette Davis. Bette Davis, doncs, ja era un dels seus referents, com comentàvem també amb Joan Crawford. Bette Davis era un referent claríssim de Marilyn i de qualsevol actriu pràcticament d'aquella època, i la Bette Davis, que era absolutament intransigent i que tampoc no era, diguem, la...
Pensava que anaves a dir, era molt comprensible. No, just al contrari.
La Bette Davis de pacient incomprensible justament no tenia res,
no tenia por,
tot i que era una actriu absolutament descomunal, no? Es diu que van haver de repetir una presa fins a 10 vegades perquè finalment pogués recitar la seva línia de diàleg sense cap mena d'entrebanc, no? I també es diu que la Marilyn ho va passar molt malament justament perquè estava molt impressionada de tenir davant a la Bette Davis, és a dir, l'admirava tant, però per altra banda l'intimidava moltíssim. I aleshores, clar, això encara li donava més nerviosisme i generava més inseguretat a l'hora de poder aprendre's els seus diàlegs i poder absorbir l'essència del personatge.
Clar, clar, és que no ha d'ajudar gens si no t'has après les línies de diàleg i a més tens davant algú qui et mires, més tota la pressió d'un projecte d'aquestes característiques en l'inici de la carrera,
clar.
Doncs normalíssim, per, encara que Bette Davis trobés que no, que havia d'espavilar.
Sí, ara que ja tenim aquesta Marilyn no com en construcció, justament l'any 1950, aquell mateix any, l'agent Johnny Hyde, amb qui Marilyn, de fet, hi tenia una relació més també, a part de professional, doncs ja li paga les primeres operacions estètiques, no?, per anar agafant com el look Marilyn que ara tots coneixem, no?, aquesta operació del nas que dèiem abans, i també un implant a la barbeta. Poc després, però, Johnny mor, i aquí ja tenim un primer episodi en què la seva mentora, que comentàvem abans, la Natasha Lites, la troba inconscient, a la Marilyn, amb un munt de somnífers a l'estómac. I aquí ja tenim com una primera de cosa que ja comença a plantejar el misteri, potser es va passar, o és un primer intent, o no, o què?
Clar, és molt difícil de dir si va ser accidental o és un primer intent de suïcidi, tenint en compte tot el que hem explicat fins ara. Crec que les dues coses serien factibles.
You won't have any trouble with her, will you, Nell?
No, I don't think so. Why should I?
Oh, you shouldn't. I only asked.
I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job.
Dèieu abans que una de les constants de la seva carrera és intentar fer papers més dramàtics perquè se la prenguessin més seriosament com a actriu, però malgrat això, malgrat que ella ho intentava, es trobava amb negatives.
Sí, i és una pena, no?, perquè crec que si mirem la seva filmografia com a actriu dramàtica també té coses molt interessants, no?, però jo crec que les companyies no tendien com a encasellar les seves actrius, justament, per exemple, Fox, que ara sí que havien entès el seu valor, la seguia menyspreant, i justament ella explica després a la seva autobiografia My Story que un productor li hauria dit: el teu talent queda just per sobre la teva cintura i per sota l'esquena.
Bé, molt, molt agradable,
sí.
També.
Sí, molt oportú, no? Bé, en qualsevol cas, ara que parlaves de papers dramàtics, jo crec que, efectivament, el seu primer protagonista dramàtic és una pel·lícula d'aquelles també molt oblidada i que, personalment, la reivindico moltíssim. Es diu Don't Bother to Knock, aquí es va dir Niebla en el alma, pel·lícula molt reivindicable, un creuament de drama psicològic que encaixava ja molt amb aquesta línia psicològica de la Marilyn, i cinema negre, dirigit per Roy Ward Baker a partir de la novel·la de Charlotte Armstrong. Aquí la Monroe interpreta a Nell Forbes, que és una mainadera que arrossega problemes mentals a causa d'un passat, diguem, bastant recent, un personatge que, per tant, està molt condicionat per la seva psicologia i que encaixa ja, doncs, directament amb aquestes característiques d'inseguretat i de malestar general, sobretot a nivell psicològic, que incorpora molt bé en la pel·lícula. A més, està molt ben acompanyada de Richard Widmer, que sempre estava fantàstic, evidentment, i apareix per ser a la pel·lícula una jove Anne Bancroft. I tota l'acció transcorre en un hotel que és molt interessant perquè actua com d'espai metafòric d'opressió en relació al personatge de la Marilyn, és a dir, queda tancada, queda angoixada i sembla que no pugui sortir d'aquell hotel, igual que no pot canviar diguem, el seu comportament per aquesta angoixa mental que l'està oprimint, i tot això tenint en compte que s'ha de vetllar pel benestar d'una criatura.
Doncs fas molt bé de reivindicar Niebla en el alma, perquè hi ha qui pensa que és una de les millors pel·lícules de Marilyn Monroe per sobre d'altres papers posteriors, fins i tot, com per exemple els cavallers les prefereixen russes.
You don't fool me one bit.
I'm not trying to, but I bet I could, though.
No, you might convince this jackass that you love him, but you'll never convince me.
That's too bad, because I do love him.
Certainly, for his money.
No, honestly.
Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money?
It's true.
Then what do you want to marry him for?
I want to marry him for your money.
What?
Va fer dues pel·lícules amb Howard Hawks i en els dos casos, que ho dèiem abans també, interpretava personatges ingenus.
Sí, exacte, aquí agafem un seguim la línia d'aquest patró que ja s'aniria consolidant. Bé, jo personalment tinc debilitat per Howard Hawks, per tant només puc parlar bé d'aquestes dues pel·lícules, evidentment.
Anava a dir ingenus o aparentment ingenus,
aparentment,
que també hem escoltat, sí, en el tall, no? aquesta estratègia del personatge.
Clar, que per aquí era molt subtil, perquè aquesta ingenuïtat d'alguna manera li servia com una arma, no? I que l'utilitza, i com anirem veient després, l'utilitza sovint. En el cas de Howard Hawks, doncs aquest binomi de pel·lícules són Em sento rejuvenir i efectivament Els cavallers les prefereixen rosses, realitzades de manera consecutiva, de fet amb un any de diferència, el 1952 i el 1953. La primera encara en blanc i negre. Jo personalment també haig de dir que prefereixo la Marilyn en blanc i negre que en color, però això ja és un tema personal, tot i que Els cavallers les prefereixen rosses és molt de color i molt de tecnicolor.
Sí, és més difícil que la idea de la rosa i la morena quan és en blanc i negre.
Sí, però en canvi Em sento rejuvenir, que encara estem en una comèdia típica screwball, que als anys 30 i 40 van produir tantíssimes joies memorables. Doncs aquí, en aquesta pel·lícula, interpreta una secretària, també molt ingènua, no? que flirteja amb un químic que interpreta el Cary Grant. Que hi havia una diferència d'edat ja important entre tots dos, aquest és un dels problemes que té la pel·lícula, que en qualsevol cas funciona bé, però Els cavallers les prefereixen rosses, aquí sí, la seva Lorelei Lee, que segueix sent una noia especialment innocent, i aquesta ingenuïtat que comentàvem, que encara hi és molt present, és una mica justeta a nivell intel·lectual, almenys juga amb això, com ara comentàvem, però que d'alguna manera s'aprofita de tot això per assegurar-se la devoció del jove multimilionari que l'assetja. I aquí tenim una altra figura que s'anirà repetint, la del multimilionari. Però aquí després ho anirem veient.
El senyor amb diners, sí,
exacte.
És també recurrent.
Sí, totalment. En aquest cas, però, a diferència, com us dèiem, de la primera pel·lícula amb Hawks, doncs el tecnicolor dels cavallers les prefereixen rosses doncs és espectacular, perquè sobretot fa destacar el vestuari que llueix no només la Marilyn, sinó també una estupenda Jean Russell, no? Va ser d'alguna manera la gran comèdia musical de Howard Hawks, que a més inclou peces musicals absolutament icòniques com el Bye Bye Baby, A Little Girl from Little Rock i sobretot el mític Diamonds Are a Girl Best Friend, no? Cantat per la Marilyn. I aquí és important apuntar que la Marilyn va ser de les poques actrius que mai va patir diguem l'aberració de veure's, sentir-se doblada a les cançons, no així per exemple com succeiria amb Audrey Hepburn, amb Natalie Wood i amb tantes altres que van patir el calvari de veure's, sentir-se doblades.
Com és?
Doncs bé, la Marilyn va tenir l'habilitat de cantar d'una manera molt personalitzada, molt sensual, gairebé xiu-xiuejant, i això era un signe molt característic i difícil d'imitar. I probablement van pensar els productors que doblar tot això li perdia credibilitat a la Marilyn i perdia part d'aquesta personalitat, doncs, que acabaria aportant l'actriu.
També Billy Wilder va saber extreure el subcòmic de Marilyn, primer amb La tentació vive arriba, pel·lícula del 1955, una comèdia romàntica on ella interpreta la veïna atractiva que torna boig a un home que interpreta Tom Ewell, i en aquesta escena, aquesta pel·lícula és molt important, però és que a més aquí hi ha l'escena famosa del vestit blanc voleiant.
I think he just craved a little affection, you know, a sense of being loved and needed and wanted.
That's a very interesting point of view.
Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
The French are glad to die for love.
Estem escoltant justament Diamonds are the Girl's Best Friend, no? La cançó que mencionaves abans que canta la Marilyn. Escena, és una escena que, per qui no la recordi, però ella està sobre una reixa de ventilació.
Exacte.
Allà al metro de Nova York, si no recordo malament, sí. I passa un tren i a través de la reixa surt l'aire i li aixeca el vestit dues vegades, si no recordo malament.
Jo crec que aquesta escena la recorda tothom, encara que no sàpiga diguin ni de quina pel·lícula es tracta.
No saps res de la Marilyn, però saps això.
Exacte.
I el Happy Birthday, Mr. President, que ja hi arribarem.
Sí, ja hi arribarem. Però aquest vestit de volant, diguem, o volejant per l'aire, efectivament és una imatge absolutament icònica i que el públic de seguida, o qualsevol persona, no necessàriament un públic de cinema, com bé dèiem, hi pot identificar amb la Marilyn, no? De fet, és una escena, però, que va tenir molts problemes amb la censura de l'època, no? Perquè, per una banda, va definir aquesta imatge de Blonde Bombshell, no? La bomba rossa tan discutible, no? Però que amb la que se l'ha identificat absolutament. De fet, quan el primer que tothom et dibuixa de la Marilyn o simbolitza és la Marilyn amb aquest vestit blanc,
sí, sí,
de la pel·lícula del
totalment.
Billy Wilder, no? És una escena que va generar un enrenou brutal, perquè hi va haver un munt de gent curiosa, doncs, que es va perfilar per darrere de les càmeres d'aquesta escena i van crear un nombre de fans absoluts veient i aplaudint desmesuradament quan va acabar el rodatge d'aquesta escena, que a qui no li va agradar va ser el jugador de béisbol Joe DiMaggio, que en aquell moment, doncs, era el marit de la Marilyn, i que va considerar tot plegat un acte d'exhibicionisme absolutament inacceptable, i va acabar provocant el seu divorci, com també comentarem més endavant.
Clar, és que s'havien casat el 1954 i tenien una relació, bueno, vaja, ell era un maltractador, jo crec que ho podem dir directament.
Sí, sí, a més, ara, abans que parlàvem d'aquesta cosa dels papers de Marilyn i els multimilionaris que solen sortir a les pel·lícules, no? A mi em sembla molt curiós com ella en la seva vida personal era justament el contrari, no? Sempre mirava mantenir la seva independència i com fins i tot entrevistes de coneguts se la defineix com molt tossuda en fer el que vol fer i en prioritzar la seva carrera, cosa que és el contrari, no? del que surt dels seus personatges,
sí, sí,
de les pel·lícules.
Que busquen dependre de...
I exacte, i justament li provocava molts problemes amb les seves relacions personals amb els homes, com és en el cas de Joe DiMaggio. Joe DiMaggio l'havia estat perseguint des de feia un parell d'anys, no? Però ja no havia acabat d'acceptar-li cap cita fins que l'any 1952 sí que accepta a través d'un amic en comú, no? Fer un sopar. Aleshores, Joe DiMaggio és una mena d'heroi nacional, no? També és aquesta representació de la masculinitat icònica d'Estats Units, en el que és ella per la vessant femenina, no? També trenca els estereotips, no?, contra els italoamericans de l'època, no? Se'l considera un home molt elegant, a més és com un italià que té molts diners, no? Surt a les portades, se l'admira, etc. I ella, al principi, doncs, si sent atreta, a part d'aquesta imatge de masculinitat, també li agrada molt aquesta idea de la família italiana tan gran. Diu que es fa molt amiga de les seves germanes, de les seves tietes, que passa bastant temps amb la seva família, mm-hmm, i que justament, a part abans de ser un maltractador, la família de Joe DiMaggio i Joe DiMaggio la va animar a encarar-se als executius de Fox, no? I ella agafa un paper una mica a més de controlar la seva carrera.
Per tant, inicialment era una relació positiva, podríem,
sí,
dir.
Sí, el que passa que un cop comença ja més profunda la relació, Joe DiMaggio no li acaba d'agradar la carrera de Marilyn, no? Es nega a acompanyar-la a festes del sector o a estrenes o coses que tinguin a veure amb les pel·lícules on ella hi fa papers sexis o provocadors d'alguna manera, amb l'amenaça constantment amb divorciar-se d'ella si no canvia la seva actitud, i fins i tot contracta detectius privats per vigilar-la.
Un perla, sí, diria la Rosalía.
Exacte. Però sí que, més d'un perla, a més, després sí que està confirmat que es converteix en maltractador, perquè arran d'aquest episodi, no, de la tentació en viva arriba, d'aquesta sessió de fotos del vestit que voleia, es diu que ella es retira a l'hotel i quan ella hi arriba, doncs, allà en aquella habitació passa una cosa terrible que fa que després, pel rodatge, se l'hagi d'estar maquillant a la Marilyn per amagar els cops i les marques que li deixa.
Val, doncs no, perla és massa suau, era un maltractador i afortunadament es van divorciar després, amb molt poc temps després,
sí,
d'allò.
Sí, 9 mesos d'haver-se casat.
Malgrat tot, ella continua treballant amb Billy Wilder i té un paper estel·lar a Ningú no és perfecte, que és una de les obres mestres de Billy Wilder i una pel·lícula clau en la carrera de Marilyn Monroe.
Clar, potser Ningú no és perfecte, però hi ha pel·lícules que sí són perfectes, no? I evidentment Ningú no és perfecte, i amb aquest joc de paraules, doncs, per definir que la pel·lícula Billy Wilder és una comèdia absolutament descomunal, no? Al servei d'uns inoblidables Jack Lemmon i Tony Curtis, interpreten interpreten a dos músics, per qui no ho recordi, tot i que segurament tothom la recorda, perquè és d'aquelles pel·lícules que...
Sí, és massa memorable com per no recordar ni el punt de partida mateix.
Totalment.
Jo recordo tot tothom, no? Que es fan passar per dones, per fugir d'uns gàngsters...
I han d'entrar en una banda de jazz femenina, no? Per fugir justament d'aquests gàngsters que bé, que volen acabar amb ells perquè han sigut testimonis d'una matança, no? La Marilyn és la Sugarcane Kowalski, que cantant, que també toca l'ukelele, ho recordareu si heu vist la pel·lícula, torna a ser una dona ingènua, emocionalment dèbil, força dèbil, però que també torna a anar a la recerca d'un milionari, allò que comentàvem abans, no? En aquest cas generarà tot l'enrenou de vodevil que acaba accelerant aquest to còmic magistral del film de Billy Wilder. La seva presència Ningú no és perfecte es produeix al minut 24 del metratge i és molt significatiu perquè ho fa mitjançant una altra d'aquelles seqüències que han quedat en la iconografia de la Marilyn, no? Per què? Perquè és de nou també amb trens de pel mig. És a l'estació i té un petit ensurt amb el vapor del tren al principi de tot de la pel·lícula amb la devoció que ja està provocant els personatges del Jack Lemmon i el Tony Curtis,
sí,
ja transvestits.
Se la miren i diuen, veus com no podem fer-nos passar per
exacte.
Dones? Perquè mira, una dona és això, no?
Exacte, que no se li assemblen gaire,
exacte.
Diguem, no?
El rodatge de Ningú no és perfecte també va alimentar molt especialment la mitologia de Marilyn Monroe perquè va guanyar encara més fama de difícil en els rodatges. El que no era tan sabut aleshores era tot el que estava passant en la seva vida personal.
Sí, de fet, durant aquells dies els seus desequilibris emocionals ja eren molt notoris. Estava embarassada just abans d'iniciar el rodatge i va perdre la criatura, com tornaria a succeir després. Sempre arribava tard al rodatge, fet que posava molt nerviós a Billy Wilder, que era un d'aquells directors també intransigents, carregat de sarcasme, això sí, que el feia superar una mica els desajustos.
Algun dia potser parlarem d'algun director flexible, potser n'hi ha algun en alguna banda.
No ho sé, hauríem de buscar, sí.
Hauríem de buscar molt per trobar-ne algun.
A més, aquí torna a succeir allò de que no aconseguia memoritzar els seus diàlegs, per molt que ho provés, fins al punt que fins i tot van haver d'escriure algunes línies de diàleg amb portes i parets perfectament visibles als ulls de l'actriu perquè doncs, pogués seguir una mica el ritme del rodatge. Wilder va dir que el problema és que tenia por a la càmera i perdia la concentració de manera molt recurrent, no? Wilder i el seu sarcasme habitual es van definir amb una frase que el geni va dir, no? Diu, existeixen més llibres sobre Marilyn Monroe que sobre la Segona Guerra Mundial. Això sí, hi ha una certa semblança entre ambdues.
Vull dir que allà on anava provocava el caos. També s'ha de dir que estic segur que hi havia una relació entre el no recordar les línies de diàleg o tenir por de la càmera amb, segurament, el consum de certs barbitúrics i medicació que estava fent en paral·lel, perquè, clar, coincideix un moment difícil de la seva vida amb un rodatge que va anar especialment malament i podem deduir que probablement estava passant per una època de consumir més barbitúrics en altres i sedants que en altres moments.
Sí, a més també que ella explica, no, de les entrevistes i autobiografies que aquells episodis d'abús de petita que li havien provocat un tartamudeig que després li anaven sortint, no, en moments difícils de la vida, o sigui que vés a saber si una barreja tot plegat.
Clar.
A més de Wilder, també el seu company Tony Curtis durant les entrevistes de promoció la pel·lícula va criticar molt el seu comportament en el rodatge. I va ser curiós, no?, perquè va ser una pel·lícula on els crítics sí que la van elogiar molt, no?, van dir que era una interpretació brillant, però en canvi la premsa, amb més del que passa fora de la pel·lícula, se li va girar en contra, que fins aquest moment ella l'havia controlat bastant o fins i tot hi tenia bona relació.
Es deuria sentir molt incompresa,
Sí.
Molt probablement en aquesta època.
Sí, de fet, justament aquí hi ha un altre episodi on la seva assistenta també la troba inconscient i l'han d'acabar ajudant perquè també té un excés de somnífers a l'estómac.
Malgrat tot, ella va continuar treballant, fent especialment comèdies romàntiques, com per exemple Com casar-se amb un milionari, de nou els milionaris per aquí, o El príncep i l'alcoholista.
Sí, tot i que jo d'aquesta època destacaria sobretot Bus Stop, imprescindible per mi en la seva filmografia, una comèdia romàntica deliciosa, amb elements també però molt melodramàtics i que connecten molt directament amb la fragilitat de la Marilyn. És una pel·lícula de Joshua Logan del 1956 que ens explica la història d'un cowboy, diguem, com bastant ingenu, no?, i de forma formes no gaire correctes, que coneix a una cantant de cafè, evidentment la Marilyn, que té com a objectiu convertir-se en una estrella de Hollywood. I aquesta pel·lícula és molt interessant perquè justament ens parla d'aquests elements que connecten amb la Marilyn, però que ens parla també del somni americà, que la Marilyn òbviament també el va viure de molt directament, el somni barra malson, no? Les frustracions i la inseguretat que estàvem comentant al llarg d'aquest especial i que l'anirien acompanyant sempre, no? Ella jo crec que està estupenda en aquest personatge. Serveix també per demostrar aquestes possibilitats interpretatives melodramàtiques barra còmiques, i en aquest cas doncs crec que està molt ajustada al personatge i a aquestes debilitats emocionals.
Clar, perquè en aquest moment, en aquest punt, la Norma, perquè recordem que estem parlant de la Norma, és que se'ns va menjant la Marilyn, la Norma ja tenia el personatge de la Marilyn molt controlat i diuen que era capaç d'entrar i sortir del personatge amb una facilitat que podia ser molt sorprenent.
Sí, de fet, hi ha una anècdota que a mi em sembla molt interessant, que és el testimoni d'Amy Green, que és la dona, el fotògraf i amic personal molt, molt proper de Marilyn, Milton Green, que cap al final de la seva vida explica que un dia passaven juntes per Nova York i Marilyn li diu: vols veure com em converteixo en ella? I va activar el personatge Marilyn al mig del carrer i tota la gent que fins aleshores al seu voltant no els havia fet cap cas, la massa va embogir en veure-la, no? En veure aquell caminar, aquella caiguda d'ulls, aquella cosa que hi ha Marilyn, no? I sí, jo crec que hi havia una cosa que li valoro molt, que trobo molt interessant, és aquesta tècnica, no? Aquesta cosa afectista però també afectiva, no? En aquest joc d'arquetips de feminitat, no? Ella, a més fora de les pel·lícules també una feina que feia, no? Era plenament conscient del valor també que hi havia en promocionar les pel·lícules, s'interessava molt pels publicistes i la seva feina a la Fox i col·laborava, que en altres estrelles no era el cas, feia acte de presència de manera bastant calculada a les festes, no? Era com que també entrava en el personatge quan havia d'interactuar amb el públic, una cosa que fins i tot avui em recordava amb tot el tema de Timothée Chalamet i Martí Suprim, no? Mm-hmm. També una cosa que encara es fa, doncs ella ja ho feia llavors. També va tenir relacions properes amb columnistes, guionistes de l'època, i també es va ajudar d'ells, per exemple de Sidney Skolsky, per ajudar-la a crear la narrativa al voltant de Marilyn, no? Aquesta èmfasi en la sexualitat, el tema de Bombshell, Girl Next Door, tots aquests temes, no, que ara fins i tot a dia avui se segueixen fent servir.
O sigui que ella continuava expandint la narrativa del personatge amb altres col·laboradors, podríem dir-ne així, no? En aquest cas aquest guionista i columnista. I a mi el que em sorprèn d'aquesta escena que comentaves, Ofèlia, és que clar, es pot transformar en el personatge, això hi ha molts actors que fan el clic i entren en el personatge, però que la gent es giri quan tu fas el clic sense haver-hi cap transformació, diguéssim, física, em sembla una cosa absolutament espectacular.
Clar, que reconeguin el caminar, aquell
sí,
motoret,
sí,
que diuen a Some Like It Hot, no? Com aquella cosa que reconeguin, no? Com es mou el cos, el to de veu, tot, crec que és molt difícil de fer.
Clar, això diu de com de treballar tenia ella aquesta transformació.
Sí, perquè a més ja és curiós com la mitologia d'alguna manera doncs ens pot generar una imatge que en realitat doncs, o en alguns casos, és molt oposada a aquesta realitat, no? Aquesta veracitat. El cas és que la Norma no tenia res de rossa tonta, no? Aquesta imatge que moltes vegades s'ha anat estereotipant.
Sí, s'ha estereotipat, però és que estem veient que en absolut, perquè la quantitat d'elements que ella va afegint al personatge i com el controlava, ja t'està dient que era una persona molt intel·ligent i amb molt de talent.
A més, era una dona profundament tímida, molt introvertida, no? Una dona, doncs, amb uns coneixements intel·lectuals més que notables. De fet, es diu que disposava d'una biblioteca personal formada per més de 400 llibres, que es diu aviat. Era lectora de filosofia, de poesia i de literatura clàssica, i fixeu-vos que entre els seus autors preferits havia reconegut que s'hi trobaven Freud, Joyce i Dostoyevsky, característiques que segurament doncs, poden sorprendre a més d'un, no? Degut a aquesta imatge de sexy ingènua que esdevindria la Marilyn, no? La timidesa torna a estar, diguem, molt vinculada amb aquesta infància terrible que hem anat recordant durant tota aquesta estona i que la va anar fent cada vegada més reservada.
Clar, és que tot el que hem explicat dibuixa una imatge d'una dona que era molt intel·ligent i que l'èxit del personatge de Marilyn no era en absolut un accident o una cosa que sorgís de forma orgànica, sinó una cosa molt ben pensada. De fet, va estar tan ben calculat que va tenir un èxit tan sensacional que després va fer que, el que comentava, que com a actriu li costés que se li reconegués el talent que tenia. No va aconseguir sortir mai de la imatge que ella mateixa havia creat.
De fet, va intentar precisament contrastar una mica tot això quan a mitjans dels anys 50 50, mirant d'allunyar-se d'aquests estereotips propis, no?, que es vinculaven amb la Marilyn Estrella, la norma es va incorporar a la prestigiosa i exigent Actors Studio de Lee Strasberg a Nova York, que segurament devia sorprendre més d'un la presència de la Marilyn Monroe justament en aquesta escola tan selecta i sembla que destinada, doncs, als Brando, Monty Cliff de l'època, no? Aquella formació li va servir per trobar, diguem, matisos artístics, no?, i aprofundir potser una mica més a nivell especialment personal als seus personatges, no?, trobar-li més sentits i dotar-los potser d'un aire, això, molt més personalitzat, no?, i fins i tot els més superficials, perquè ella justament que tenia ara pànic encasellar-se d'alguna manera a la superficialitat d'aquells personatges que segurament la menyspreaven una mica a ella en quant a les seves pròpies condicions com a actriu, no? L'aprenentatge de la tècnica del mètode la va ajudar justament a alimentar aquesta autoestima i a trobar un sentit també psicològic, això també era molt important per ella, òbviament, els personatges que aniria interpretant a partir d'aleshores, i a més es nota molt en la seva filmografia a partir d'aquell moment com hi ha matisos molt més eloqüents i com ella és molt més controlada i com assumeix un grau de maduresa que fins aleshores no havíem vist.
Sí, de fet, com deien abans, no, que ella tenia sempre referents d'actrius dramàtiques, no? Comença a estudiar interpretació amb Michael Chekhov, perdó si no ho he pronunciat bé, però que ell era conegut per treballar sobretot, ajudar a treballar actors dramàtics i papers dramàtics, no? I que ella en entrevistes posteriors després explica que ella li deia, que ell li pregunta, però per què vols estudiar amb mi, no? Si no encaixa amb els papers que t'he vist fer. I ell diu, no, és que jo vull ser una actriu de veritat.
En aquest punt ja estava casada amb Arthur Miller, s'hi va casar l'any 1956, i en el seu moment es va considerar un emparellament impossible perquè ell tenia el prestigi intel·lectual i en canvi ella només era la bellesa o el cos. En canvi, com hem vist, els dos tenien molt més en comú del que la gent imaginava. I l'última pel·lícula acabada de l'actriu va ser justament una pel·lícula basada en una història del seu marit que es deia Vides rebels i que va dirigir John Huston.
Sí, per mi una de les grans obres mestres de John Huston i si m'ho permeteu potser una de les meves pel·lícules preferides de la Marilyn. Crec que la seva interpretació d'aquesta pel·lícula és clau i és pràcticament tot. Va ser efectivament la darrera pel·lícula acabada de Marilyn Monroe i també d'una altra gran estrella, icònica absolutament, com Clark Gable. És un western crepuscular modern però alhora estranyament hipnòtic. A mi és una pel·lícula que sempre m'ha fascinat molt, no? És com molt especial, com una mena, dèiem, com una mena de tomba on van anar a parar les estrelles protagonistes, perquè a més de la Marilyn i del Clark Gable també va ser una de les darreres del Montgomery Clift, i també doncs una pel·lícula que ens parla d'un grup d'inadaptats. La Marilyn sempre va ser una inadaptada, no? Persones que viuen en un món que no és per ells, que no encaixen. És Marilyn pur, això, no? La melancolia serena del film, jo crec que és realment impactant. La carn de cavall com a representant metafòrica de la mort i la decadència que envolta tota l'acció de la pel·lícula, no? És terrible, és angoixant. Per mi és una pel·lícula indispensable, tot i que molt traumàtica i una experiència dolorosa veure-la realment, no? I, a més, hi apareixen dues figures icòniques més amb personatges de repartiment com Thelma Ritter, grandiosa sempre, i Eli Wallach.
Segurament és la pel·lícula que ha fet Marilyn Monroe on més s'està explicant enorme gent dins de la pel·lícula, probablement. També va ser una pel·lícula molt dura per ella a nivell personal.
Sí, justament perquè crec que ella es va sentir exposada, no?, pel fet de que ella sentia... És una adaptació, no?, d'una obra escrita pel seu marit aleshores, Arthur Miller, i va haver molta tensió en el matrimoni perquè ella considera, per una banda, que l'estava exposant i, per altra banda, se sentia que en la manera com la retratava la menystenia d'alguna manera, no?, se sentia que va haver-hi conflictes, no?, fins i tot es va reescriure algunes coses, no?, perquè ella es negava a veure, no?, el seu personatge, el seu parer maltractat versus els personatges masculins. És una història que és trista, no?, perquè aquest matrimoni improbable que dèiem entre l'escriptor intel·lectual, no?, i la bombshell, no?, en realitat tenia una cosa bonica, no? Arthur Miller posteriorment escriu que ell veia en Marilyn un idealisme revolucionari, no?, aquesta ingenuïtat, ell li veia una cosa molt, molt, molt poderosa, però de fet sí que van començar a xocar des de bastant al principi. Durant aquesta època, la Norma, la Marilyn, troba les notes de treball del seu marit, no? I veu que la descriu d'una manera molt crua també en la seva manera de treballar, no? Veu que parla de dificultats al rodatge i carrega contra ella i la seva dependència emocional amb ell, no? Anys abans, però, hi havia passat un altre episodi on Marilyn es troba el diari del seu marit obert i ha escrit: pensava que m'havies casat amb un àngel i m'he casat amb una meuca. O sigui que imagina't...
És difícil que una relació pugui superar coses així, eh?
Exacte, i és una cosa que és bastant trista, no? Sobretot perquè en el llibre aquest Fragments, que recull, no?, aquests diaris de Marilyn, de Norma, ella al principi de la relació ja havia escrit: l'Arthur és l'única persona en qui confio més que en mi mateixa, que si veiem, no?, la seva trajectòria, la seva vida, no és una cosa freqüent.
Per tant, sí que va ser un cop dur, i de fet es van divorciar el 1961, el mateix any que s'havia estrenat Líder Rebels.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Un any més tard, tenim la Norma de nou en el paper de la Marilyn, felicitant aniversari a John Fitzgerald Kennedy, un altre moment de la seva vida que ha quedat gravat per sempre.
Li va cantar el Happy Birthday, Mr. President, per sorpresa de gairebé tothom, a dalt de l'escenari del Madison Square Garden. Com dius, un moment que ha passat absolutament a la història i és un d'aquells episodis icònics que sempre acompanyaran a la Marilyn molt més enllà de les seves pel·lícules. El curiós del cas és que es va portar a terme durant una gala d'aniversari anticipada, és a dir, 10 dies abans del 45è aniversari del president, concretament el 19 de maig de 1962, un acte organitzat pel Partit Demòcrata amb una assistència que va superar les 15.000 persones. Aquell instant es recorda també pel vestit que va lluir la Marilyn, que va ser dissenyat per Jean Louis, per cert dissenyador que la va vestir en moltes pel·lícules de la seva carrera, un vestit de color cru i envoltat de 2.500 vidres cosits, especialment cenyit per donar una sensació com de nuesa. Si recordeu la imatge, efectivament, doncs, ens porta, diguem, a aquesta sensació. Aquell acte es va convertir en una de les presències més famoses de Marilyn, evidenciant la seva relació amb el president i una de les seves darreres presències públiques, perquè la Marilyn moriria gairebé 3 mesos després d'aquell acte. Ella havia estat vinculada sentimentalment amb els Kennedy, i no només amb el John, el president, sinó que posteriorment també amb en Bob, el candidat. I per tant, és evident que la Marilyn podia saber molt més sobre els Kennedy de la majoria dels seus propers. Va morir el 4 d'agost de 1962 degut a una suposada sobredosi de somnífers, una teoria que encara avui en dia genera molts dubtes. També es diu que va ser assassinada per la màfia, que per cert estava vinculada amb els Kennedy, perquè no parlés més del compte i per evitar l'escàndol polític al voltant d'una relació que tothom evidentment podia percebre.
Sí, jo trobo que aquí qui encara pensi que Marilyn, que Norma era aquesta noia ingènua que no sabia el que es feia, ja veure que no, perquè plantar-se, no, en aquest acte tan polític, amb tanta gent, amb aquest vestit, jo crec que és una decisió plenament conscient i estratègica i provocadora. O sigui que, un cop més, la Norma sobreposant-se a la Marilyn.
Ens quedarà sempre el dubte, jo penso, i crec que les teories són teories que, amb el que hem explicat avui, tant pot ser una sobredosi, perquè m'ha anat explicant la seva relació i a més en diversos moments que la trobaven inconscient a casa, és a dir, tant podria ser una cosa com podria ser l'altra.
Sí, això no ho sabrem mai, però també és cert que hi ha un moment que els Kennedy se n'adonen que la Marilyn probablement no era tan tonta com pensava, i això és el que porta segurament a analitzar unes teories que porten cap al complot o cap a l'aspecte no aclarit i generar molts dubtes sobre aquesta desaparició.
Sí, i jo també ja molt especulatiu per part meva, però com si veus, vas veient com la seva carrera, el que ella deia i el que ella volia explicar sobre ella mateixa, jo sempre veig aquestes ganes de superar-se, no? De superar-se ella mateixa amb els problemes que havia pogut tenir amb ella mateixa, i també recordar que Hollywood aquesta època, i fins i tot fins a dia d'avui, era un ambient on les, a vegades aquestes solucions químiques de barbitúrics, del que sigui, no, també s'apretaven per part d'agents, no, de la mateixa indústria, per fer funcionar aquestes estrelles. O sigui que no sé si jo tampoc em crec del tot el tema del suïcidi.
En tot cas, la seva última pel·lícula va ser Something's Gotta Give, una pel·lícula inacabada.
Sí, de fet, parlàvem que The Misfits o Vides Rebels era la seva última pel·lícula, va ser la seva última pel·lícula sencera, però efectivament, Something's Gotta Give, que va dirigir George Cukor el 1962, és la seva última pel·lícula, malauradament, efectivament, inacabada, a causa, doncs, de la mort de l'estrella. Va quedar, finalment, com un migmetratge de 37 minuts de durada. A Cukor, que ja havia dirigit a la Marilyn el multimilionari, el caos i l'inestabilitat del comportament de la Marilyn el feia parar boig, com ja havia passat amb altres directors, com hem comentat, Billy Wilder, per exemple, no? Però malgrat això, és molt interessant com Cukor sempre va acabar reconeixent que va ser un privilegiat per haver pogut dirigir el que per ell va ser una de les actrius amb més magnetisme i talent amb qui s'havia creuat. Here we sit and we chatter.
Doncs aquesta és la història de Marilyn Monroe i de la dona que hi havia darrere del mite, la Norma Jean. Malgrat que hi ha moments en què és difícil separar l'una de l'altra, sospito que fins i tot per ella mateixa, crec que hem fet un retrat molt complet d'aquesta actriu icònica, que és història del cinema en majúscules. Gràcies, Ofèlia i Albert.
Gràcies a tu.
Gràcies, ha estat un plaer.